Què tal? Molt bon dia. 6 minuts de les 11 del matí. Avui és dijous 20 de setembre i comencem una nova edició de La Conca al dia aquí a l'Espluga FM Ràdio.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Com esteu? Benvinguts una jornada més. Avui ja dijous. Comencem la Conca al dia. Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio aquí a l'antic hospital, al carrer Torre Jordi, per servir-vos tota l'actualitat de la Conca de Barberà en una nova jornada de ràdio en directe, i ho fem aquí en aquest espai de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. I el podeu escoltar a través del 107.4 de la freqüència modulada i també a internet esplugafmradio.cat. I si ho voleu més curt, també a efmr.cat, el nou domini web de l'emissora. Ho podeu trobar també a la carta. Salutacions i també agraïments si ens recupereu doncs, a través del sistema d'arxiu sonor digital de l'Espluga FM Ràdio. En qualsevol cas, benvinguts. Va, avui començarem una nova jornada. Tenim entrevistes, música, titulars de l'actualitat de la comarca. Per tant, tots els ingredients per fer d'aquesta hora fins les 12 una nova edició de La Conca al dia. I avui, doncs amb molt carregada de continguts. És dijous, 20 de setembre.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
Som-hi, desgranem una miqueta els ingredients a la recepta del programa d'avui. Tindrem en el primer bloc actualitat. De fet, parlarem, per exemple, de la nova edició de la trobada intercultural de la Conca de Barberà, el Corcoveu, que es celebra aquest dissabte a Montblanc, però en la jornada d'avui també tenim entrevista. Hem estat a la Conca Activa i, en concret, hem pogut parlar amb Jordi París, que és el director del centre doncs, líder del CAMP, aquest consorci que gestiona aquestes ajudes europees, també cofinançades amb la Generalitat, i que ara n'ha sortit una nova convocatòria, i avui en aquest programa hem decidit explicar-vos què són aquestes ajudes, qui hi pot optar, com s'ha de fer, i per tant doncs, informació de servei que serà per tant essencial per a totes les persones interessades. Avui a l'entrevista, Jordi París.
Avui en volem parlar més al detall amb el director del Consorci Líder del CAMP, el Jordi París. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Més que res per tenir la
informació. Doncs en parlarem, és un dels fragments de l'entrevista que avui hem mantingut en aquest espai de Conca Activa, a Montblanc. I també tindrem música en la jornada d'aquest dijous. Descobrirem el primer treball de Jim Warbrow. Seran els instants musicals del programa d'avui, com saben sempre, amb aquests doncs, ingredients per fer passar una bona estona també de ràdio, més a més de l'actualitat. I destacarem un acte en concret, l'inici del nou cicle de xerrades de la formació permanent del Casal de l'Espluga de Francolí. Aquest dijous, la primera xerrada història de l'activitat comercial i hotelera de l'Espluga, amb Jordi Roca, historiador espluguí i inspector d'ensenyament. Són avui protagonistes d'aquesta nova edició de La Conca al dia. Començarem repassant els titulars de la jornada d'aquest dijous.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a La Conca al dia.
Fem un repàs ràpid de les notícies més importants de la jornada d'avui.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Tot a punt a la Conca de Barberà per viure una nova edició del Corcoveu, la trobada intercultural de la Conca de Barberà. Una jornada per conviure les diverses cultures que existeixen a la comarca i també un punt de trobada entre la població de la Conca de Barberà. Serà aquest dissabte a Montblanc i avui n'explicarem la programació. També han sortit ja publicades les enquestes de valoració de la Festa Major de l'Espluga de Francolí, la nota que ha tret la Festa Major, la seva programació amb tots els atractius i detalls de la Festa Major valorada per als espluguins. En total, enguany, poc més de 50 persones han omplert aquesta enquesta que li doné un notable a la Festa Major. Avui n'entrarem al detall d'aquestes valoracions. També parlarem del paratge natural de Poblet perquè a partir d'aquest cap de setmana comencen les jornades de voluntariat en el paratge dins del projecte de Boscos Mediterranis 2018 i el voluntariat forestal. Unes jornades que no només seran aquest dissabte, sinó que s'allargaran en 6 caps de setmana. Avui n'explicarem també els detalls d'aquestes trobades. I acabarem amb la programació de la formació permanent d'aquest nou cicle de conferències, el 121è cicle que organitza aquesta secció del Casal de l'Espluga de Francolí, que comença aquest dijous. N'avançarem la programació d'aquest primer trimestre, podríem dir, fins al Nadal. Per tant, quatrimestre estaríem parlant d'aquests mesos fins al desembre. Avui explicarem quins són els principals protagonistes i xerrades i convidats d'aquest cicle de la formació permanent del Casal de l'Espluga. I també a Montblanc coneixerem dues notícies, és que ja s'estan preparant per la posada en marxa de la recollida selectiva Porta a Porta, que ha de començar aquest 1 d'octubre en el nucli històric de la vila, i també alhora estarem al cas d'algunes de les principals notícies del ple municipal de Montblanc, que s'ha celebrat aquest passat dimecres, i entre d'altres es va aprovar una rebaixa del 20% de les contribucions per les obres del carrer Senan. Ho coneixerem, el repàs de l'actualitat de la Conca al dia d'avui, però per començar, com sempre, fem una parada obligatòria amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer com s'ha llevat la jornada d'aquest dijous 20 de setembre i què ens espera, meteorològicament parlant, en el dia d'avui. Per tant, moment de mirar el cel. Som-hi, va, dijous 20 de setembre, previsió i també balanç meteorològic de la jornada d'avui. Carme Farnell, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, avui hem començat aquesta jornada amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir. Tot i això, per exemple, a la comarca de la Conca de Barberà encara tenim temperatures un pèl baixes, estan rondant aquests 15 graus, però sí que a municipis costaners estan rondant entre els 18 i 20 graus. En general, avui s'espera un matí assolellat i les temperatures, per tant, aniran recuperant-se i al migdia tindrem un ambient força càlid. També serà a partir de migdia quan han de créixer aquestes nuvolades que han d'afectar més les zones de l'interior, més les zones de muntanya, i aquí podran caure alguns ruixats. I de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa, núvols baixos que es mantindran aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Aquestes temperatures de les primeres hores del dijous, que dèiem 15 graus, ha fet ara mateix ja al punt d'un quart de 12, la temperatura ha pujat fins als 25 aproximadament a la Conca de Barberà. Última hora, per tant, de la previsió meteorològica i ara sí que ja entrem en les notícies protagonistes d'aquesta jornada. I com dèiem en titulars, la Conca de Barberà ja està a punt per acollir una nova edició del Corcoveu, la trobada intercultural de la comarca. Serà aquest dissabte 22 de setembre a Montblanc i podem explicar la programació. Els actes començaran al matí a les 12 del migdia amb una taula rodona sobre l'acollida a Catalunya i la realitat de la Conca de Barberà. Hi participarà la secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, també Proactiva Open Arms, la Regidoria de Benestar Social de l'Espluga de Francolí i també Suara Cooperativa. Alhora també hi prendran part grups de mentors de Montblanc i el col·lectiu La Conca Terra d'Acollida. Aquesta ponència, aquesta taula rodona, es farà a la sala de les Corts del claustre de Sant Francesc d'ahir a les 12 del migdia d'aquest dissabte i obrirà aquesta jornada, la trobada del Corcoveu Intercultural a la Conca de Barberà. Les activitats continuaran a les 5 de la tarda. De fet, la tarda de dissabte serà quan hi haurà una més actes en aquest sentit. El gruix principal de les propostes començaran a les 5 de la tarda també en aquest espai, al claustre de Sant Francesc, on hi haurà activitats programades com, per exemple, la sessió de contacontes L'Àsia al Marroc, a càrrec de Carme Corretger, ara ho hem dit bé, i també Dàlia Guson. Serà a 6:15 de la tarda. A partir de les 6, les activitats per als infants, tallers, per exemple, de trenes africanes a càrrec de l'Associació Senegalesa, també es faran tallers d'escriptura d'àrab a càrrec de l'Associació Musulmana i jocs d'arreu del món. Aquestes activitats adreçades als infants ompliran pràcticament tota la tarda en el claustre de Sant Francesc. Però a partir de 6:45 també començaran les actuacions musicals, per exemple, de l'Aguilot de Montblanc a 6:45, percussió i dansa senegalesa amb Àfrica Pastif a 7:15 de la tarda, també ballada de sardanes amb el grup sardanista de Montblanc a 7:45, i a partir de 7:00 començaran els tastets d'arreu, amb degustacions gastronòmiques, per exemple, de països com Marroc, la Xina, Senegal, Índia, Romania, Brasil, Bolívia i Catalunya. Durant tota la tarda hi haurà en aquest espai del claustre de Sant Francesc muntada l'exposició del Conte Viatger que han elaborat l'escola Les Muralles de Montblanc, també l'escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí, l'escola Cor de Roure de Santa Coloma de Queralt i l'escola Badruna de l'Espluga de Francolí. La trobada Corcoveu, trobada intercultural de la Conca de Barberà, està organitzada per l'Ajuntament de Montblanc en col·laboració amb el Servei de Nova Ciutadania de l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i també col·laboren altres associacions, com per exemple el Domont, l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, la Denominació d'Origen Conca de Barberà, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí Poblet, el grup sardanista de Montblanc, la Colla Infantil del Drac i l'Aguilot de Montblanc, també l'Ajuntament de l'Espluga o bé l'Ajuntament de Sarral. La programació, dèiem, començarà a 12:00 del matí d'aquesta nova edició del Corcoveu, però serà a la tarda quan hi haurà tot aquest gruix principal d'activitats adreçades a tots els públics, perquè, dèiem, hi haurà activitats per als infants, però també aquests tallers i activitats ja pensades per tot el públic en general, com són les degustacions gastronòmiques i alhora també aquestes actuacions musicals. Corcoveu 2018, tot a punt, en podeu trobar més detalls també avui a esplugafmradio.cat. I continuem amb d'altres notícies d'aquesta jornada. Som-hi, seguim amb el repàs de notícies. També ho dèiem en portada que ja coneixem les valoracions de la Festa Major de l'Espluga de Francolí. Quan diem valoracions, ens referim als resultats de les enquestes que impulsa la regidoria de festes de l'Espluga, enquestes que s'han pogut omplir a través d'internet o bé presencialment a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. D'això en fa uns mesos, però fins que no s'han tancat i s'han conegut els resultats, ara ja hem pogut conèixer aquestes valoracions que, de fet, en el darrer ple municipal va avançar la regidora de festes, Erika Soriano. I ara en tenim totes les puntuacions i avui volem explicar quines són les valoracions de la gent que ha contestat aquestes enquestes i, per tant, els resultats de les enquestes de valoració de la Festa Major de l'Espluga 2018. Aquest any, en total, 55 persones han respost les enquestes, sigui de forma presencial o bé a través d'internet. I com saben, aquestes preguntes, aquest qüestionari demana una nota mitjana d'alguna manera de tota la programació en general i després dia per dia. A més, també hi ha altres preguntes que els enquestats poden respondre de forma argumentada, ja sigui aportant propostes o bé explicant per què els ha agradat o per què no. En tot cas, avui ens fixem en les puntuacions numèriques, que són les que de forma més genèrica i més ràpida ens ajuden a tenir unes primeres impressions de les valoracions de la Festa Major 2018. Pel que fa a la valoració general de la programació d'enguany, la nota mitjana ha estat d'un 7,63%. En aquestes valoracions, que van del 0 al 10, doncs hem de dir que la puntuació que més vots va tenir, en un total de 18, va ser un 8, seguida per un 7 que va obtenir 17 respostes, 17 persones van marcar com a nota 7 a la valoració general de la Festa Major i després la segueix un 9 i un 10 i finalment un 6. Per tant, la nota mitjana és d'un 7,63, aquest notable per la valoració general de la programació. I què passa si mirem una miqueta més al detall? Per exemple, la valoració general de dimecres, que va ser el dia d'obertura de la programació festiva. Doncs hem de dir que la nota mitjana és d'un 6,63. El 8 com a puntuació és la que ha aglutinat més respostes. Un total de 12 persones han qualificat la valoració de dimecres doncs, com a un 8. La segueix, per exemple, un 7, un 6, un 9 i també un 5. Un 5,5% dels enquestats van respondre o van donar un 10 com a nota de la programació del dimecres. I què passa si parlem del dijous? Doncs bé, la nota de notable guanya per més diferència, podríem dir, perquè un 30% dels enquestats van donar un 8 a la programació de dijous. Segueix un 7 amb 10 persones que doncs, li van donar aquesta nota. 9 persones van donar un 9 a la programació de dijous, empatat amb un 6, que és doncs, aquesta quarta nota que ha qualificat la programació de dijous, però estaríem entorn també del 8 de mitjana, entre 7 i 8 com a qualificació de la programació de dijous. I si anem a referir-nos ja a la programació del grup principal d'actes que es concentra a partir de divendres i fins diumenge, doncs quines són les valoracions? Pel que fa a la programació de divendres, els encastats, un 41,8% van donar un 8. Per tant, també estaríem parlant d'aquesta nota mitjana de notable. Pel que fa a la valoració de dissabte, puja una miqueta i, de fet, la nota més destacada és d'un 9. 18 persones van donar un 9 i 13 persones una nota de 8 a la programació de dissabte. També força valoracions amb nota doncs, de 10, d'excel·lent. Van ser 10 persones les que van donar aquesta puntuació a la programació de dissabte i que, per tant, doni aquesta nota mitjana d'entre 8 i 9. Es mou entre el notable i gairebé l'excel·lent, la valoració d'aquestes enquestes pel que fa a la programació de dissabte. Estem parlant de la Festa Major de l'Espluga de Francolí. Pel que fa a diumenge, la nota més destacada és un 8. 19 persones han donat aquesta puntuació, han qualificat de 8 la programació de diumenge. Segueix un 10, amb 10 persones que han respost amb aquesta puntuació i després 7 i 9 serien les puntuacions que segueixen en aquest rànquing. Per tant, la mitjana també se situa al voltant del 7 i 8, en aquest cas més pròxim al 8 la valoració de diumenge. I finalment, dilluns, sembla que aquí està la cosa més empatada entre el notable, podríem dir, i l'excel·lent. En tot cas, el 8 és la nota doncs que repeteix més. De fet, un 25% de les persones enquestades han donat un 8 a la programació de dilluns. Estem parlant d'aquestes valoracions de la Festa Major de l'Espluga de Francolí, enquestes que impulsa la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Enguany, doncs, aquestes valoracions que situen al voltant del 7,6 de mitjana de valoració global de la programació de la Festa Major és el resultat de la participació de 55 persones que han respost a aquestes enquestes. En el ple municipal, en el darrer, dèiem que la regidora de festes ja va avançar, Erika Soriano, alguns d'aquests resultats i també destacava l'altra part d'aquestes enquestes que són les respostes breus que argumenta la gent que hi participa i que, per tant, també aporta les seves propostes. Així en parlava.
Comentar també doncs, que a les enquestes preguntem preguntes que només, no són només numèriques, sinó que són descriptives, que són realment doncs, les que ens ajuden, que són les que on realment donen les propostes la gent i comentaris que es poden fer servir per les següents edicions.
En aquest sentit, Erika Soriano, en repetides ocasions, tant en declaracions a l'Espluga FM Ràdio com en aquest ple municipal, s'ha referit positivament a aquestes enquestes. Explica doncs, que moltes de les propostes, o algunes de les propostes del programa de Festa Major, s'inclouen a partir de les respostes de les persones que omplen aquestes enquestes. Per tant, la valoració que ja hem conegut de la Festa Major uns mesos després, però entorn a aquest 7,6, per tant, notable és el que qualifica la gent que ha contestat l'enquesta al voltant de la programació de la Festa Major de l'Espluga de Francolí. I som-hi, avui tornem a parlar del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet perquè aquesta organització, juntament també amb el grup d'estudi i de protecció dels ecosistemes catalans i els ecologistes de Catalunya, impulsen ara unes jornades de recuperació i de voluntariat forestal en el marc del projecte Boscos Mediterranis 2018 en el paratge i, per tant, en els boscos de Poblet i les muntanyes de Prades. Aquestes jornades de recuperació del patrimoni, també de voluntariat forestal, de gestió del bosc de forma sostenible, de conservació i millora de camins i també de tècniques de bioconstrucció, començarà aquest 22 de setembre, per tant aquest dissabte, però s'allargarà fins al desembre, perquè hem de dir doncs, que aquestes jornades de voluntariat s'aniran repetint fins llavors els caps de setmana. 22 de setembre, 29 de setembre, també el 12, 13, 14 d'octubre, 27 d'octubre, 2, 3 i 4 de novembre, el cap de setmana també del 17 i 18 de novembre i finalment del 7 al 9 de desembre. Aquestes activitats són gratuïtes per majors de 18 anys, també doncs, hi ha comprès els àpats i l'allotjament a càrrec de l'organització i un obsequi per tots els participants. Però hem de dir que les places són limitades i s'ha de fer una inscripció prèvia, això sí, amb un dipòsit de 20 euros que seran retornables en el final de l'activitat. Cada persona que vulgui participar en aquest voluntariat forestal pot escollir la data que vol participar doncs, en aquestes tasques i també, per tant, reservar la plaça. Això és important per tal que hi pugui haver aquesta planificació de la gent que hi participarà. Les inscripcions es poden fer a través del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el gpec.cat, i també doncs, en poden trobar més informació. Alhora, el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, a l'alberg Jaume I, en aquesta zona, doncs, també els en poden donar més informació. És una activitat que també doncs, compta, òbviament, amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya. La primera edició d'aquest voluntariat forestal del Paratge Natural de Poblet serà aquest dissabte 22 de setembre, demà, al programa El Punt de Mira de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Al punt de les 12 del migdia en parlarem amb els organitzadors responsables del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans perquè ens expliquin una miqueta els objectius i també en què consistirà exactament aquesta recuperació del patrimoni, la gestió forestal i tot plegat doncs, aquest aproximament al bosc amb aquest voluntariat. Demà en coneixerem més detalls entre les 12 i la 1 en aquest programa Punt de Mira de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. En tot cas, avui fèiem un apunt d'aquest projecte dels Boscos Mediterranis 2018 que ara aterra el Penin de Poblet, els boscos de Poblet i de les muntanyes de Prades i que comença aquest 22 de setembre, s'allargarà fins al 9 de desembre. Més informació, dèiem, a gpec.cat per fer les inscripcions. També n'informarem a esplugafmradio.cat. I bé, a punt d'arribar a 11:45 del migdia, dijous 20 de setembre, ara fem una petita pausa, instants musicals, però tornem després aquí a la Conca al Dia. Fins ara.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. Assabenta't de tots els actes de l'Espluga i de la comarca. Consulta l'agenda a esplugafmradio.cat. Vols anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat.
Aquest diumenge coneixeràs les sardanes com mai ho havies fet. El casal porta a l'Espluga la cobla contemporània. En el marc de la festa del soci del casal de l'Espluga, la cobla que ha revolucionat la sardana presentarà el seu repertori per fer ballar a joves i adults. La tradició i la sardana del segle XXI se citen aquest diumenge 23 de setembre a les 6 de la tarda a la plaça Montserrat Canals.
Et diran que no s'ho pensaven, que l'Espluga els ha sorprès, que l'Espluga s'ho val. Vine ara i sorprèn amb la nova ruta templera i hospitalera, on trobaràs espectaculars audiovisuals. Viuràs el passat de la mà de personatges medievals i descobriràs la vida d'un poble que va créixer al costat d'un monestir i que va viure sota els ordes militars templers i hospitalers a través de la realitat virtual. Reserva la teva visita en família a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio.
La comarca en moviment.
S'apropa el temporal, ve la tempesta, un huracà, un tifó. Noto la brisa del mar, deixant a la vela, talla la corda que t'ofega. Endinsa't, el camí és fos, però veuràs la sortida, sense tenir por del que et prepara la vida. Sabem que l'esperança és el punt de partida més potent.
L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
107.4.
3 minuts de 2:15 del matí, dijous 20 de setembre, i aquí continuem a la Conca al dia, a l'Espluga FM Ràdio, i com diem aquesta temporada, la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. Per què? Doncs perquè té una resposta, perquè parlem de totes les notícies de la comarca a diari, de tots els àmbits de la vida quotidiana i, en definitiva, d'aquesta comarca que a nosaltres ens agrada mirar, la comarca que està en moviment i que proposa activitats, que proposa cultura a tot el territori i també aquestes iniciatives que neixen en el territori. Per tot això, la Conca al dia, aquest programa de l'Espluga FM Ràdio, però també la resta de programació de l'emissora. Bé, continuem. Darrera part del programa, com sempre, li donem un altre toc en aquest espai. Parlem més d'altres tipus de notícies, com són les entrevistes, també altres continguts. Avui, per exemple, farem una parada en una de les iniciatives més consolidades, podríem dir, de l'Espluga de Francolí, pràcticament de la comarca. És el cicle de xerrades de la formació permanent. Comença aquest dijous, ja en coneixem la programació fins al desembre i una vegada més, des de la formació permanent proposen un seguit de xerrades molt interessants amb gent molt interessant, algunes del territori i altres doncs, vingudes d'una miqueta més lluny, per exemple, a través de la Universitat Rovira i Virgili, però en definitiva apropar això al coneixement en el territori i fer-lo accessible a tothom. Ara hi entrarem, però en començar també dèiem que avui tindríem espai per la música i ho fem escoltant el debut, el primer EP d'una formació musical poc coneguda com és Jim Ward Brown. Un projecte doncs, que ara neix amb aquesta primera doncs, aproximació musical i també doncs, ja publicació. I per exemple escoltem ara la cançó Homenatge a Teresa.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Teresa, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombarder la tornés boja. Instruïem al seu voltant mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia.
Estem escoltant la música de Jim Warbrow, que és el nou projecte del contrabaixista Jaume Guerra. Potser el coneixeran per haver format part de, per exemple, Obrim Pas, també Zoo, Orxata Sound System, entre moltes altres formacions musicals, i ara doncs s'atreveix amb aquest nou projecte, però que no el fa sol, l'acompanyen altres músics també doncs, destacats, per exemple, en el món del jazz i valencians, com són Bea Estevez, també Carlos Medina i Carlos Ayuso a la bateria, en aquest cas. Doncs amb aquesta música ara presenten un nou treball, dèiem el primer EP, que es titula Sessions, i estàvem escoltant Homenatge a Teresa. Han arrencat així doncs aquest curs publicant aquestes propostes musicals, però també en tenen d'altres, eh? Per exemple, ara ens endinsarem en una altra de les propostes, en aquest cas en anglès, i ara per escoltar You Don't Know What Love Is, també de Jim Warbrow. Avui fèiem aquest tastet de Jim Warbrow, nova formació musical, amb el seu primer exercici musical, amb aquesta primera experiència en publicar aquestes cançons. Són un recull, si no m'equivoco, de 4-5 cançons. Bé, són 4 les cançons que formen aquest primer EP, que porta per nom Sessions. I bé, avui l'escoltàvem. Sessions Feréstegues, de Jim Warbrow. I seguim perquè tenim altres notícies. Ho dèiem en començar, també n'hem parlat ara després de la pausa. Avui volem endinsar-nos en la programació del cicle de la formació permanent del Casal de l'Espluga, diem cicle de xerrades, tots els dijous a les 6 de la tarda. Un habitual, un clàssic, però això no vol dir que sigui menys interessant. De fet, està molt i molt consolidat en aquesta secció del Casal, que té entitat pròpia i que doncs, l'any passat, de fet, ha celebrat recentment el seu aniversari i segueix amb força ara ja el seu 121è cicle de conferències, que comença aquest dijous. Va, expliquem una miqueta totes les propostes que s'hi podran escoltar. Va, doncs som-hi, repassem propostes. La primera arriba aquest dijous, dèiem 20 de setembre, inici del nou cicle de xerrades de la formació permanent del Casal de l'Espluga de Francolí. Aquest 20 de setembre, història de l'activitat comercial i hotelera de l'Espluga a càrrec de l'historiador espluguí i inspector d'ensenyament Jordi Roca Armengol. Donarà el tret d'inici d'aquesta nova edició del cicle de conferències que es celebren, com saben, a les 6 de la tarda, tots els dijous, a l'Auditori Carulla Font, primera sessió a càrrec de Jordi Roca. Però seguim, per exemple, el 27 de setembre es parlarà del 150è aniversari de la Revolució de Setembre, la Gloriosa, una xerrada que impartirà Josep Maria Vallès, historiador i col·laborador de la formació. El 4 d'octubre serà la proposta musical amb l'experiència i el projecte de l'orquestra Treure la pols al teu instrument, també el cor, i una xerrada que porta per títol La màgia de treure la pols del teu instrument i que impartirà Anna Mar, que és violoncel·lista i expresidenta d'aquesta orquestra simfònica i també és col·laboradora de la URB. 11 d'octubre, proposta literària Pedrolo, escriptor de la totalitat a càrrec d'Anna Villalonga, que és escriptora i comissària també de l'any Pedrolo, és col·laboradora alhora també del Festival Internacional de Novel·la Criminal de l'Espluga de Francolí, El vi fa sang. A l'octubre també s'hi podrà escoltar Joan Giner amb vivències del Camí de Santiago o Minas Gerais, l'època daurada del Brasil, a càrrec de Marcos Vinicius Teixeira, que és el rector de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí. Ja en la programació de novembre podem explicar que hi haurà, per exemple, la xerrada El meu fill s'ha separat, de Celeste Pujol Guimarà, col·laboradora de la URB. Vidal i Barraquer, El fill que no es trenca, el 15 de novembre, a càrrec de Joan Maria Pujals, que és filòleg i també exconseller de la Generalitat de Catalunya. El 22 de novembre, una xerrada a càrrec de Tània López, que és graduada en fisioteràpia, amb el títol Dolors al cap i a la cara i sorolls a la boca. Què està passant? I el 29 de novembre no hi haurà xerrada, sinó que hi haurà sortida al teatre. I parlem ja de l'última de les xerrades, al desembre, el 13, serà Coco Chanel canvia la moda femenina a càrrec de Maria Joana Virgili, professora i col·laboradora de l'URB. Amb tot això, amb aquest cicle, arribarem ja al Nadal i, doncs, per tant, l'aturada del cicle, però després, amb l'any nou, doncs, tornarà la programació de la formació permanent. Comença aquest 20 de setembre i s'allargarà en els pròxims mesos. I d'aquí passem a l'espai de l'entrevista del programa d'avui.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Aquesta setmana hem explicat que ja ha sortit la nova convocatòria dels ajuts Líder i avui en volem parlar més al detall amb el director del Consorci Líder del CAM, el Jordi París. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Més que res per tenir la informació essencial per a aquella gent que n'estigui interessada, que no conegui potser que són els Líder o que n'hagi sentit a parlar però que no sap com optar-hi. Anem a pams, comencem per explicar què són aquests ajuts.
A veure, Líder són uns ajuts de la Unió Europea que es canalitzen a través del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i on hi ha uns consorcis, en aquest cas el nostre territori és el Consorci Líder del Camp, que actuem com a gestors, com a facilitadors. Què volem dir amb això? És a dir, que l'ajut al beneficiari li arriba a través del Departament d'Agricultura i la particularitat que té aquests ajuts és que hi ha gent al territori que ajudem i facilitem que els sol·licitants tinguin accés a aquests ajuts, és a dir, els hi fem com d'assessors perquè sigui més fàcil amb ells demanar l'ajut. Què cobreix? Líder és un programa que el que vol és diversificar l'economia de les zones rurals. Què vull dir amb això? Que qualsevol inversió productiva, en principi productiva, d'economia productiva, és a dir, que generi llocs de treball, que generi economia, la podem subvencionar. L'única novetat és que aquesta anualitat, tot el món del vi ha quedat exclòs. Fins ara era un dels pilars dels ajuts líder, però l'any passat el Ministeri va treure un real decret de recolzament al món del vi i, evidentment, que també són diners de la Unió Europea, per evitar duplicitats han quedat fora. A partir d'aquí tenim diverses línies, indústria agroalimentària, és a dir, tret dels cellers, tot el que és indústria agroalimentària, qualsevol projecte d'inversió, sempre es financien projectes d'inversió, indústria agroalimentària i els projectes de no indústria agroalimentària, sector turístic, sector alimental, serveis, comerç, qualsevol tipus d'inversió. Al mínim, demanem una inversió mínima de 12.000 euros, per menys de 12.000 euros ja no ens hi posem, i el percentatge mig, l'ordre diu que podeu arribar fins al 40%, la mitjana que estem atorgant és el 30%.
Aquestes inversions les estem contextualitzant aquí en el món rural perquè és l'objectiu d'aquests ajuts. La convocatòria oberta aquesta setmana, no sé quins són els passos o fins quan es poden presentar les sol·licituds.
A veure, el termini per presentar les sol·licituds acaba el 17 d'octubre, hi ha un mes, és el que sortia publicat a la convocatòria. Els passos que s'han de seguir és o dirigir-se a qualsevol de les nostres oficines de gestió, Conca Activa per la Conca de Barberà, Consell Comarcal de l'Alt Camp per la gent de l'Alt Camp, per la gent del Baix Camp a Reus i per la gent del Priorat Falset. Aquesta és la teoria, si ve una persona del Priorat aquí, doncs també l'atendrem i també l'ajudarem. És un consorci de l'àmbit territorial i també amb la gent dels quatre municipis del Tarragonès i tres del Baix Penedès que també estan dintre del nostre àmbit. Pots vindre aquí, nosaltres ajudem, t'expliquem una mica el procediment. No és complicat, hi ha un mite de que aquests ajuts és supercomplicat. Realment és molt fàcil, sempre quan tinguis molt clara la idea d'inversió que has de fer, no? Al final has de portar uns pressupostos i omplir una sèrie de formularis que inclús, ja ho dic, està tot disponible a internet, entrant a la web del Departament d'Agricultura hi ha els enllaços i un des de casa ho pot fer bastant senzillament, però que nosaltres el que recomanem és que passi per les nostres oficines, que sí que hi ha una sèrie de petites particularitats, que s'han de presentar pressupostos, que s'ha de presentar una mica de memòria de què fas i quant costa, que nosaltres t'ajudem, però que realment és molt, molt, molt senzill. No els demanen allò que diuen, no, això només ho poden demanar tres escollits. No, és realment molt fàcil. S'han subvencionat molts projectes d'autònoms, de gent que no té una estructura supercomplexa o no té un departament especialitzat en demanar ajuts, i que a banda i som nosaltres que ajudem i intentem facilitar que tothom tingui accés a aquestes ajuts, almenys a l'hora de demanar-ho. Després, a l'hora de la resolució, ja és una altra cosa.
No sé si abans n'has parlat, però en aquests ajuts hi pot optar tant el sector privat com el públic?
Sí, majoritàriament, el que us he dit, majoritàriament va destinat a diversificar l'economia productiva. Aquesta diversificació es contempla amb projectes privats i que generin ocupació. La mateixa ordre contempla projectes públics que donguin suport a aquesta iniciativa privada, és a dir, no projectes públics que encara que es qualifiquin com a no productius, però sempre que tinguin una orientació clara a donar suport a la iniciativa privada. Us ficaré un exemple perquè és el que sempre fiquem perquè s'entenguin. Un dels projectes que ha estat aprovat i ha estat subvencionat és el viver de celleristes de Barberà de la Conca. No? És un projecte que evidentment és públic perquè hi ha iniciativa pública darrere i qui ho ha fet és l'Ajuntament de Barberà de la Conca, però va orientat a fomentar emprenedors del món del vi. És aquest tipus de projectes públics que es poden subvencionar.
Cada territori també té una dotació econòmica fixada, no?
Sí, les dotacions econòmiques són pel conjunt del consorci, és a dir, pel que us deia, aquest àmbit territorial que tenim, de Priorat, Baix Camp, Alt Camp i Conca de Barberà. Aquí nosaltres tenim, que surt publicat a la convocatòria, 725.000 euros per aquesta convocatòria del 2018, que són els mateixos diners que vam tindre el 2017, i de fet són els mateixos diners que tenim mitjançant conveni, que ja el tenim aprovat, fins l'any 2020. És a dir, aquest projecte de LIDER. Aquestes subvencions formen part del PDR Catalunya 2014-2020, que està aprovat ja per la Unió Europea, i nosaltres com a consorci es vam presentar per ser seleccionat com a grup d'acció local, i ja hi ha un conveni signat que ha de permetre desenvolupar aquests ajuts LIDER cada anualitat durant tot aquest període, i esperem que l'última convocatòria sigui el 2020.
Explica'ns també quins són els precedents d'aquest LIDER, quants anys fa que els esteu gestionant, i també una miqueta què s'ha fet en aquests anys.
A veure, LIDER comença a la Conca de Barberà, comença l'any 95-96, que és la primera convocatòria que es va fer del període 94-99. Aquí es va optar com a Conca de Barberà sols, en aquell moment era un projecte comarcal. Es va desenvolupar durant el període 94-99 i durant el període 2000-2006 com a Conca de Barberà. Quan arribem al 2007, el Departament d'Agricultura creu que els projectes han de tindre, o aquests òrgans gestors han de ser organismes una mica més potents i una mica més grans, i el que encomanen és fusionar-se amb altres comarques. En aquest cas, la Conca de Barberà es fusiona amb el Camp i es crea el Consorci CD52, que era conjuntament amb el Camp i uns municipis de l'Anoia pel període 2007-2013. Durant 2013, el Departament d'Agricultura encara creu que són massa petits i el que fa és fusionar aquest consorci amb un altre consorci, que era el del Priorat Baix Camp, i conformem aquest consorci LIDER del Camp, que agafa 93 municipis d'aquest àmbit del Camp de Tarragona i que ho ha de desenvolupar tot aquest projecte fins a l'any 2020. És a dir, la història que diu que des de l'any 96 a la Conca de Barberà, l'Alt Camp s'incorpora una mica més tard, Priorat també era des de l'any 96, Baix Camp s'incorpora una mica més tard. Sí, portem quasi 20 anys treballant projectes d'aquest tipus.
I la gent que ens estigui escoltant segurament, com més bé ho entendran, és amb exemples, casos reals d'inversions que s'han cobert mitjançant el LIDER. No sé si ens en podries explicar alguna.
N'hi ha moltíssims. És a dir, hi ha projectes... Hi ha projectes com emblemàtics, com el que dèiem, del viver de celleristes, que de fet és un exemple que el propi Departament d'Agricultura fica sempre, com un dels exemples de projectes líder, sobretot del sector públic, perquè són aquells que són una mica més complicats de conceptualitzar. Com a projectes privats, no t'acabaria de dir-los. Hi ha establiments que jo recordo que de quan vam començar, com el restaurant de la Casa Rural de Prena Feta de Cal Gaia, o el celler Mas Foraster, que ara nosaltres els tenim molt conceptualitzats, com que sempre han existit, però van néixer justament això a finals dels anys 90 i que van ser dels primers projectes que vam treure LIDER, que fico aquests dos perquè eren dels que han col·laborat i que moltes vegades han anat fent, és a dir, la mateixa empresa pot fer ampliacions, que també són, a vegades la gent es pensa, no, això és per crear negoci, és per crear negoci, per crear noves activitats econòmiques, però també projectes d'ampliació i de millora d'establiments o de negocis ja existents, no? Moltes vegades aquests projectes van néixer o quan se van crear van rebre el primer ajut, però després en futures ampliacions han pogut anar gaudint altres vegades d'aquests ajuts perquè són per això, no? Estaríem parlant de cents de projectes a la Conca. També vull parlar, perquè moltes vegades aquests ajuts es tramiten en fase de concurrència competitiva i a vegades ens en recordem dels projectes que s'han aprovat, però també hi ha projectes que no s'han aprovat. No podem o no s'aproven tots els projectes que es presenten. La dotació econòmica que us he dit, tenim uns 725.000 euros aprovats fins a l'any 2020 cada anualitat. Penseu que s'han anat reduint d'una forma gran. Quan érem Conca al Camp, disposàvem aproximadament d'1,5 milions d'euros cada any.
Entre les dues comarques.
Ara estem a 725 per les quatre. Vull dir que és una tendència de menys diners, de seguir recolzant projectes, però cada vegada més amb el que Europa considera que és concurs de projectes. No? I nosaltres, aquestes darreres anualitats, s'estan aprovant pràcticament un de cada sis projectes. És a dir, molta gent es queda fora, que no és que no siguin projectes interessants i que generin ocupació, que generin economia productiva, però que bueno, hi ha un sistema de puntuació que intentem que sigui el màxim d'objectiu possible I Europa el que vol és, de dir, és un concurs de projectes i se subvencionen els que es creuen per un sistema de puntuació que són millors. Que no vol dir, jo moltes vegades amb els sol·licitants els dic, no, si el teu projecte és superinteressant i m'agradaria intentar-los aprovar tots, no? Però malauradament hi ha 725.000 euros i ja us ho dic, el volum de sol·licituds és molt més gran dels que es poden aprovar. Cada anualitat, perquè s'aproven 22, 25 projectes, no més, no hi ha més diners.
I quantes sol·licituds poden entrar en el conjunt del Camp de Tarragona?
100, 150. Hi ha molts projectes, molts, a vegades amb la fase de completar la documentació ja cauen o tenen algun defecte, no defecte de forma, però doncs alguna particularitat que els fa que no siguin subvencionables, però arriben a la fase de selecció de puntuació doncs 100 i pico projectes cada anualitat, sí.
En definitiva, aquests ajuts, què creus que han significat al territori? Perquè ara en parlaves de tots aquests precedents i hi ha una trajectòria prou llarga.
Alguna vegada hem fet recompte, clar, estem parlant de milions d'euros que han caigut al territori, que una de les particularitats de Líder és que sempre s'ha orientat a la petita empresa, amb el que això suposa una diversificació gran de diners del territori, i creiem que ha ajudat una mica aquesta diversificació de l'economia i a una transformació, no? Generalment aquests diners han anat sempre a comarques, i com el nostre cas, comarques rurals, que venen d'una tradició agrària, però que sigui per la modernització i sigui per les tendències una mica del mercat, hi ha hagut un traspàs de mà d'obra i de població que treballava al camp que té que guanyar la vida amb altres sectors, no? Creiem que el Líder ha ajudat a que aquest pas, aquesta transició, hagi sigut més fàcil, no? És a dir, que la gent emprenedora ha pogut generar negocis, sobretot, que és la sortida que sempre se'ls ha donat de l'àmbit turístic, però també d'aquesta transformació, no? Hem passat del món agrari una mica al món de transformació d'aquesta producció agrària, que és allà on s'atreia una mica més de valor afegit. Sempre ho diem, quan les dades que teníem nosaltres quan vam començar l'any 95, per exemple, era que a nivell de cellers el que s'embotellava amb D.O. Conca era una producció molt petita. Avui en dia creiem que hi ha molt camí per recórrer, però sí que s'ha passat de ser una comarca que el que feia elaborar vi base acaba pel Penedès i era el Penedès qui en treia valor afegit, a que bueno, s'han desenvolupat diverses marques i diversos cellers a la comarca que han ficat en valor afegit i han propiciat que aquesta riquesa es quedi a la comarca, no? I que es quedi amb productors de la comarca i amb la gent que ha cregut en aquests negocis de transformació. Una mica aquesta és la trajectòria. Hem ficat un exemple volgut dels cellers que ara no poden ser subvencionats, però que tenen la seva línia d'ajut, és a dir, podran seguir sent subvencionats per una línia directa del Departament d'Agricultura, però que hem aconseguit, per exemple, també amb el sector turístic, no? Si mirem com era la Conca de Barberà l'any 96 i com està ara a nivell d'establiments turístics, doncs hi ha hagut una transformació. No tots han estat finançats per Líder, però també s'ha generat aquest efecte de demostració que és el que busca el Líder, no? És a dir, busquem innovació. Quan vam començar, l'altra dada era a la Conca de Barberà hi havia una casa de turisme rural. D'establiments, de llits, n'hi havia ben pocs per quedar-se a dormir. Bueno, amb els ajuts Líder se fa aquest efecte de demostració, de dir, te subvencionem o ajudem a que construeixis aquest projecte perquè l'altra gent vegi que aquest negoci és viable i també s'hi llanci amb ajuda o sense, no? És una mica l'efecte de demostració que busquem amb Líder.
Clar, inclòs en el Pla de Desenvolupament Rural fins al 2020, per tant, de Líder encara tindrem temps a parlar-ne, però la convocatòria d'aquest 2018, un mes per presentar-s'hi, no sé si ens hem deixat algun detall, informació de servei essencial.
Sempre aconsellem el mateix. Qualsevol emprenedor, qualsevol negoci en funcionament que s'estigui plantejant alguna inversió, estem parlant d'un mínim de 12.000 euros, és a dir, no estem parlant tampoc de grans inversions, però bueno, qualsevol persona que tingui un dubte, que vingui a veure'ns. Nosaltres només el que volem és poder explicar que demanar aquests ajuts no és complex, desmitificar això, igual que desmitifiquem, que a vegades diuen, però aquests ajuts sí, ho demano, m'ho concedeixen, però ho cobraré no sé quin dia, el procés de cobrament, una vegada s'ha entregat totes les factures que acreditin que has fet la inversió, és molt ràpid, és a dir, passen 2-3 mesos, és a dir, hi ha una agilitat molt gran, perquè això forma part del PDR a Catalunya, hi ha uns diners ja aprovats en un projecte plurianual de la Generalitat de Catalunya, és a dir, són tecnicismes, però que el que ens permeten dir és que es cobra ràpid i que en cas de dubte, que ens vinguin a veure. Que ens vinguin a veure, o no, si no ho demanen, no els hi donaran mai.
Doncs ja ho sentíem, ens ho apuntem. Jordi París, director del Consorci Líder del Camp, gràcies. I una vegada hagi tancat la convocatòria, també serà important de veure quins projectes n'han sorgit i de poder fer balanç.
Encantat, i ens tornem a trobar i us explicam com anar la convocatòria.
Molt bé, gràcies.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I fins aquí la Conca al dia d'aquest dijous 20 de setembre. Ens passem ja del punt horari de les 12 del migdia, volíem dir, d'aquest dijous 20. Ho deixem aquí. Més notícies a esplugafmradio.cat, també a l'informatiu diari de les 3 i les 7 del vespre. La programació segueix d'aquí uns instants, res, després d'una petita pausa, l'Entrevins i Fogons, la remissió del programa de gastronomia de l'emissora, que parle de totes les iniciatives gastronòmiques de la comarca, amb Patrícia València. El primer capítol l'escoltaran ara en reemissió. I al llarg de la jornada també altres programes aquí al 107.4. Gràcies per haver-nos acompanyat i res, ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda. Adeu.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. Som tendència a les xarxes socials.